es desviaran algunes línies de l'EMT. Actualitzarem la informació demà, a l'informatiu matí, al punt de les 8. Ara i Vetres Ràdio, emblemàtics.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts en efecte a una nova edició d'Emblemàtics, ja la número 74. I ja ho sabeu, els habituals oients, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que posa en valor el paper del petit comerç a la nostra societat. L'única manera de fer una gran feina és estimar allò que fas. Aquesta frase, tan brillant com certa, la podrien signar moltes persones, però s'atribueix en concret al gran Steve Jobs, fundador d'Apple i un dels grans empresaris de l'esfera mundial. En qualsevol cas, és una frase que es podria aplicar directament i sense dubtes a moltes persones que cada dia donen el millor d'elles mateixes a les respectives feines. I entre aquestes persones que fan del compromís una manera de ser i una manera de viure, i també sense cap dubte, hi caben els gestors dels petits establiments comercials de casa nostra. Avui en coneixerem dos de nous, per incorporar-los, com no, a la nostra gran família, que no deixa de créixer. De quins dos establiments parlam, Joan?
Així és, Toni. Dos nous establiments on els qui treballen demostren un compromís inqüestionable amb la feina que fan en el dia a dia. En primer terme, entrarem a Bodega Ramanyà, de Santa Maria.
T'ha d'agradar molt, perquè, clar, són, hi dediquen moltes hores, no només a la part de camp, el temps de fermentació del vi, estàs dos mesos que pràcticament tures la vida social, perquè estàs sempre ficat dins la bodega, i si no t'agrada molt és difícil tirar amb aquestes coses endavant. I sí, com que va començar com una afició, ara és una feina, però encara té aquesta part d'afició, perquè té una part també molt creativa, cada any és diferent, cada any intentes fer vins nous, i és el que te manté un poc aquesta il·lusió.
I a la segona part del programa, el segon emblemàtic, en aquest cas, Fajas Reina de Palma.
Que des de que tenia 16 anys per mi venc per aquí.
Sí?
Sí, sí, vaig conèixer els senyor avis d'ells, aquí don Josep, que era comandant de tothom, i feia tot, prenia mides, els assetjava, els deia estiri per aquí, estiri per allà.
O sigui, en definitiva, és vostè clienta de tota la vida.
De tota la vida, ma mare també. I ma mare, que va estar operada fa, espera't, 70 anys de càncer de pit, li feien rellenos d'espuma aquí i totes aquestes coses.
Per tant, avui vins i roba interior femenina, grans protagonistes del programa d'avui.
Com que es tracta d'ajustar-nos, no sé si la faixa, però si en qualsevol cas el temps disponible, iniciem ara mateix la nostra travessia radiofònica. Aquí, és clar, a IB3 Ràdio. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per treure bon vi fa falta bon raïm. De la mateixa manera, per obtenir bons retrats fan falta coneixements i habilitats comunicatives, les que té en primera persona en Joan Maura, en aquest cas, respecte a Bodega Ramanyà.
Els cellers familiars són molt més que llocs on s'elabora vi. Són espais on el temps, en realitat, s'embotella. Cada barema és un diàleg entre generacions, una conversa silenciosa entre els que van començar amb pocs ceps i molta il·lusió i els que avui continuen el camí amb el mateix respecte per la terra. En aquests espais, el treball no es mesura únicament en litres o en premis, sinó que ho fa mitjançant l'orgull de mantenir viva una identitat, un paisatge i una manera d'entendre la vida. Aquests cellers ensenyen que la paciència també és una virtut productiva, que cuidar una vinya és un acte de fe en el futur i que el veritable valor no sempre el trobam en el creixement ràpid, sinó en aquell creixement fidel als propis orígens. Enfront de la pressa del món modern, els cellers familiars recorden que allò que és autèntic necessita temps, arrels profundes i mans que treballin amb afecte. Al final, cada botella que surt d'un celler familiar no sols conté vi, conté història, esforç compartit i la silenciosa promesa de seguir endavant, vi rere vi. Els qui coneixen la realitat d'aquesta memòria embotellada són els propietaris de Celler Remanyà, a Santa Maria del Camí.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time.
La història de Remanyà va començar gairebé amb les arrels de la família, però si haguéssim de triar una data, hauríem de tenir en compte l'any 2003, moment en què van iniciar la seva activitat comercial com a celler. Era l'inici del segle XXI i amb ell varen tenir lloc esdeveniments com la invasió de l'Iraq per part d'Estats Units i l'inici del brot de SARS a Àsia, una síndrome respiratòria aguda greu. En l'àmbit de la ciència, a més, es van completar el projecte del genoma humà, una iniciativa internacional que va seqüenciar-lo per primera vegada. A Espanya es va dur a terme el nomenament de Mariano Rajoy com a successor d'Aznar. Tot això i molt més va tenir lloc mentre la història de Remanyà començava a escriure's. Avui continua el seu relat fet de la terra, la vinya, l'esforç i la calidesa de tots els seus visitants. Una escriptura embotellada en el temps gràcies a mans expertes com les de Toni Ramis. Un home que comprèn la terra i les seves tradicions i sap transmetre-les a les visites que rep a Bodega Remanyà. Un lloc que emmagatzema la memòria en el seu museu històric i també en el seu irreemplaçable vi.
Com a propietari que és de Bodega Remanyà, Toni Ramis és la veu més autoritzada per parlar-nos del negoci. Per començar, ens situa respecte a l'origen i l'evolució que ha seguit. A continuació, recordarà com va ser que es va decidir ell mateix a involucrar-se en la producció i comercialització del vi.
Nosaltres teníem vinyes i veníem a regir amb altres cellers. I feien vi com a hobby, quantitats així petites, i sempre m'ho va agradar molt, i en lloc de fer potser un depòsit, potser feies en lloc d'un, feies tres o quatre tipus de vins, així diferents, per anar aprenent. I damunt, al principi de l'any 2002, crec que era, amb un companyero, que ells, nosaltres teníem la vinya, i l'espai per fer celler, i un companyero que ell tenia, se dedicava a vendre productes de diversió de vins i també maquinari, i varen decidir posar en marxa això, i varen començar l'any 2003. Vam estar amb ell uns 3-4 anys i després ell, com que també tenia molta feina, va vendre la seva part del negoci, nosaltres vam comprar i a partir d'allà hem seguit tots sols. Nosaltres ara, darrerament, no hi havia ningú de la família que fes vi, però clar, estant aquí a Santa Maria, si mires un pot de cap enrere, qui més qui menys té un predí o un repredí que ha fet vi. Aquí a Santa Maria hi havia fa 100 anys, crec que eren uns 30 cellers, eren cellers petits, perquè s'hi acabaven a vendre vi. Per tant, realment molta gent tenia aquests antecedents i nosaltres també, però després se va aturar el negoci, va estar molts anys fora fer vi i el que vam tornar a començar l'any 2003.
Dèiem abans que hi havia certs antecedents familiars en relació amb el vi. Crec que era un teu repadrí, no?, que va tenir un vincle.
Sí, exacte, ells feien vi aquí en el poble i era una bodega molt petita, com n'hi havia molts de cellers, i després se va tancar ja fa bastant d'anys i fins ara, que l'any 2003, que van tornar a començar. Ja realment m'agradava el camp, van començar Jo quan vaig deixar d'estudiar vam començar a fer feina en el camp, en poc temps vam començar a sembrar vinyes joves, i es via era una afició, era un hobby, però realment no pensaves de dir que tot va començar, crec, un any que vàrem fer, teníem una vinya molt bé, era un rem que havien de vendre i feia molt mal vendre perquè hi havia diferents varietats. Hi havia blanc, rem blanc mesclat amb rem negre, hi havia un pot de moscatell, calop, mantó negre, i com que feia mal vendre vam decidir fer vi amb un amic, i la veritat és que va sortir molt bo. El negre va sortir bo i vam fer un rosat que va ser espectacular, perquè aquesta part de moscatell li donava un toc molt especial, i a partir d'aquí se va despertar un poc la idea de dir, escolta, i si qualque dia, per un projecte molt a llarg plaç, era un projecte de futur, no era una cosa de dir l'any que ve me'l vam dedicar a fer vi, però sí que era com una il·lusió, diguem. T'ha d'agradar molt, perquè clar, són, he dit que moltes hores, no només la part de camp, els temps de fermentació del vi, estàs 2 mesos que pràcticament dures la vida social, perquè estàs sempre ficat dins la bodega, i si no t'agrada molt és difícil tirar amb aquestes coses endavant. I sí, com que va començar com una afició, ara és una feina, però encara té aquesta part d'afició, perquè té una part també molt creativa, cada any és diferent, cada any intentes fer vins nous, i és el que te manté un poc aquesta il·lusió. Jo estic content, vull dir, sobretot fas una feina que t'agrada, i és vera que ha anat canviant molt, hem tingut alts i baixos, moments de molt de creixement, moments que han tornat un poc enrere, han tornat més petits, però bé, jo crec que si fas una feina que t'agrada, al final ho dius endavant i és important. Ja som molt pocs, perquè bueno, els meus pares estan jubilats, donen una mà amb tot el que poden, i després una lota que tenim de feina també ara s'ha jubilat, i ara mateix només tenim un jove fent feina, i ja se cap algú altre, vull dir, realment som poquets, i després tenim una mica de poia, vull dir, per fer feina a les vinyes, i vull dir, gent així puntual, però realment som una plantilla molt petita.
Apassionat de la feina que fa, en Toni valora els vins que s'obtenen a Bodega Remanyà i la clientela que els compra.
Fem vins blancs, rosats i negres, després fem vi dolç i vins espumosos. Tot això també el que té, agut alts i baixos. Per exemple, van començar fa uns anys a fer, bueno, quasi des del principi, molt de vins espumós. Molta gent mos coneixia bastant per això, per vins espumosos. I darrerament hem afluixat una mica, hem baixat un poc la producció, perquè també necessitem molt d'espai, molta de feina. I ara mateix l'hem acabat, no en tenim cap botella de cap tipus d'espumós. I ara la idea és, durant el 26, tornar a apostar fort per això. A final d'any trobarem els dos espumosos que han fet la major part dels temps, que és un blanc i un rosat, és un goig, que és un rosat brut, i el so, s'ha de remanyar, que és un blanc, brut nature, tots dos fets en la veritat manta negra. A part d'això, trobarem un de nou, una producció molt petita, i després ara, a principi d'any també trobarem un espumós bastant diferent, que és més de postres, que és una cosa nova que hem volgut fer guany. Nosaltres quan vam començar, sempre si deia, els primers anys he d'intentar sempre fer vins nous. Per exemple, el 2003 vam fer un vi blanc, un vi negre jove i un vi negre més de criança. I després vam fer un vi dolç negre, fet amb mantó negre, que crec que no n'hi havia cap a Mallorca en aquell moment, i era una cosa així bastant nova. Després, l'any següent, el 2004, van fer un espumós rosat, que també no se feien, era quan començaven a estar de moda. Després, el 2005, van fer l'espumós blanc, i la idea era aquesta, era intentar innovar una mica, fer productes una mica diferents, perquè també és una manera que te sienta quan allí, però també és el que disfrutes tu, no? Estant en el celler, si sempre fas el mateix, arriba un moment que és una mica avorrit, no? Intentes fer productes diferents, que te facin pensar i que te facin després t'obrir una mica de tot el procés. No, és fàcil, perquè el producte normalment sempre té una qualitat, perquè normalment fais un producte diferent, ja saps que si ho fas bé, que sortirà bé. El problema és que després la moda l'agafi més o menys. No tots som molt petits, clar, quan tens un celler petit, al final vas un poc independent de les modes, i com que molta gent ve aquí en el celler, tasta el vi, al final si li agrada el producte se ven. Però sí que és vera que si ara anant a les modes és complicat. Per exemple, els vins rosats mos trobam que no feien vi rosat, després van començar fent nascat uns anys perquè estava de moda, després vam tornar a aturar perquè era mal de vendre, després hi tornava una demanda, i te trobes amb això, que hi ha alts i baixos. Tenim un pot de tot, perquè tenim molts clients aquí de Mallorca, i després tenim el turista que s'atura a comprar dues botelles de vi, que hi ha un cotxe, el resident, el turista resident de Mallorca també, aquest és un molt bon client, i després, a part d'això, tenim, quan fem les visites guiades, la gent que ve a fer un tast, que normalment també compra vi. Aquest tipus de clients no compra molt, però com que passa molta de gent, sí que arribes a vendre bastant. I després també enviem el vi als clients a fora. I ara en guany sí que apostarem bastant fort per això també. Per la gent que ve aquí i tasta el vi, intentem tenir un bon preu per enviar-li el vi a casa seva, que és una manera també de... I després també tenim exportació, una mica d'exportació.
A quants països pot exportar el vostre vi a dia d'avui?
No, exportar, realment només exportar a Alemanya, perquè és un mercat que sense fer moltes feines és bastant fàcil de vendre a Alemanya. Si vols exportar a altres països, ja t'has de dedicar molt a anar a fires, has de fer molta de feina i notes, bueno, al final és una empresa molt petita i hi ha poc temps per fer tot això. El que és enviar el producte, l'enviar en pintura a 12 o 15 països. Enviar el que és una caixeta de dues de vi a una clienta que seva. Mm-hmm.
Perquè suposo que en aquest mateix sentit de mercat i de penetrar nous mercats, el fet d'estar sota una ADO deu ser important.
Sí, és important. El que passa és que nosaltres, quan vam començar, clar, en aquell moment era molt important, perquè era quan estaves creixent, intentar fer mercats nous... Després, ara, en els anys, la veritat és que hem reduït bastant el que és la quantitat de elaboració i ens dedicam sobretot a la venda directa, la major part és venda directa. També exportam una mica, venem a restaurants, venem a distribució, però, així com abans, era una part molt important a nivell de números, ara la major part la venem aquí directament. Això va venir a través la crisi aquesta que hi va haver 2008-2009, que vàrem intentar diversificar el mercat i vendre molt aquí, perquè si tens el client que t'ha de comprar que teva, és una manera també de tenir una part de les ventes assegurades. I m'ho dedicat més en això ara. Nosaltres estem a la D.O. Vinicelem, el que passa que ara mateix no feim vins D.O. Vinicelem, encara estem apuntats, i ara mateix feim els vins amb IGP, Vi de la Terra i Illes Balears. Perquè durant uns anys hem entrat uns raïms que no eren de la zona. Són d'aquí de Mallorca, però no són de la zona de Santa Maria i clar, tant d'intervenció d'origen d'Islam no ens ho podíem entrar i vam sortir provisionalment per poder entrar aquí a raïm.
En el món de les vinyes, dos i dos no sempre són quatre. En tot cas, sempre hi ha feina per fer.
Si pidant, més que res podar les vinyes, un pot de feina a la vinya, i ja l'estan preparant per embotellar vins. Embotellant la millor de gener a març, la major part. Després hi ha molta feina durant el que és esporgar la vinya, la poda verda, i el moment fort és el setembre. Ara més agost i setembre, que és el moment de la verema. En el nostre cas també s'ajunta que és el moment que tenim més gent en el celler, més visites per la part de naturisme, i clar, és un moment un poc complicat, perquè són moltes hores de feina, no pot deixar cap de les dues feines, i és el moment un poc més difícil, més, que hi ha més feina. Cada any fas un producte diferent, no? I això tenim a intentar millorar sempre aquest producte, fer coses noves, i la millor la part de la fermentació, quan comences el vi en si, és quan la millor ho disfrutes un poc més, i la planificació també, quan decideixes quin tipus de vi vols fer, no? Sobretot quan és un producte nou. I la pitjor part, amb molta diferència, és la part burocràtica. La paperassa, que en el món del vi sempre ha estat molt, molt exagerada, i ara encara ho és més, perquè a part del món del vi, el món del negoci, també cada dia tenim més burocràcia, i la veritat és que se fa un poc de fuixuc. Vull dir, és la part que menys m'agrada.
Fa un temps, a Remanyà, van decidir incorporar les visites guiades a la bodega. Ens les conten Antoni Ramis i Natrine Liseberg, que bé es podria catalogar com les relacions públiques de l'empresa.
En el principi, només no fèiem visites guiades. Això va començar, no sé quin any era, amb una empresa petita escocesa que m'ho van demanar per dur grupets petits, dos pits per setmana. Jo xerrava molt poc anglès en aquell moment, de l'escola, i li vaig dir que sí. Dic, si me dones dos mesos o tres per refrescar un poc i això, per on començar, sempre amb ajuda seva, ells eren un matrimoni que ells venien, i van començar així en grup petit, i és veritat que me'l va agradar bastant, i després ja van començar més en sèrio, perquè nosaltres tenim una afició que és de col·leccionar eines antigues d'oficis de Mallorca. I, clar, durant molts anys va replegant, va arribar un moment que teníem moltes eines, xerrant de més de 3.000 peces, entre peces petites i peces grosses, com carros, truatges, màquines grosses. I, clar, també era un problema, això, perquè necessitàvem molt d'espai, teníem amics que ens deixaven un lloc per tenir totes aquestes eines, i vàrem decidir posar-les aquí, en l'espai que teníem, que era limitat, i per dir que mos una mica en això també, no? Fer una mica de naturisme, però una mica més variat, vull dir, per mostrar el celler, però a part d'això, fer una volta pel jardí i veure un poc també aquesta col·lecció. I a partir d'aquí, pues, ja van començar molt fort, perquè el primer any feien comptes, feien bastanta publicitat a nivell de Mallorca, perquè si gent ho conegués, i la veritat és que ja no ho vàrem fer, perquè vam posar en contacte amb un parell de teleoperadors, d'empreses turístiques, i pràcticament vàrem omplir molt ràpid. Quan dic omplir, me refereix que som un negoci petit i per la capacitat que tenim d'acollir gent, no és que, però vull dir que ja
està cobert.
Sí, sí. Això va començar, ma mare des de sempre, des de petita, sempre li ha agradat tot aquest trull, i sempre ja va començar a col·leccionar cosetes petites. I després uns temps, cada vegada més, i va arribar un moment que ja tenia moltes coses, i després vam començar, un pare i jo també, començar a cercar, ja vam començar amb veïnes més grosses, millor carros, no, maquinari grossa, i clar, va arribar un moment que realment era un problema ja, perquè tenies moltes coses que ocupen molt d'espai i no sabíem què fer amb tot això. L'il·lusió era aquesta, era fer un museu. Nosaltres realment teníem un projecte que era molt guapo, perquè el que hem fet al final no era el nostre projecte, perquè nosaltres volíem fer una espècie de museu, o més que museu, col·lecció etnogràfica, però molt gran, amb molt d'espai, que fos algo semivivent, que entenguessis el funcionament de tota la maquinària, quasi fora de llits i res, vull dir, només fer gent les màquines, com funcionaven, però per això necessitava molt d'espai. I, clar, vam estar anys cercant un lloc o un permís per construir una nau, però bastant gran, i no sé exacte quant d'anys, però 4 o 5 anys, i no va ser possible. I després, al final, vam decidir fer-ho aquí, petit, en l'espai que teníem, i després hem estat contents, perquè és una manera que tens, no tota la col·lecció, però la major part la pots tenir exposada, la tens neta, pots gaudir d'ella, i en el mateix temps forma part de la nostra feina també, perquè la podem mostrar. N'hi ha moltes, perquè n'hi ha moltes de molt curioses que segurament ara no els record, però el millor és una de les més vistoses, que sí que sabeu, és un carro de roda plena, que record que quan el van comprar era un companyero, i van comprar, crec que eren 3 o 4, van comprar carros al mateix temps, i hi havia aquest que era de roda plena i no estaven segurs que fos d'aquí de Mallorca, però clar, teníem el dubte, i només per dubte van decidir ficar-lo en el lot per si un cas, perquè van dir, si ho és, ha de ser algo molt molt especial, i efectivament va ser és el carro que venia abans, el carro de parell. Hi ha molt poca informació, perquè si anem al llibre de Seixiduc, per exemple, surt el carro de parell, aquest ja no surt perquè és anterior. Després sí que han trobat informació, però realment hi ha poca, ha estat mala de trobar, i és unes coses que hem estat més contents de trobar, però bueno, n'hi ha moltes, aquesta perquè és grossa i és més espectacular de veure, però n'hi ha moltes de petites que també tenen molta història. Ara, per exemple, per gener potser n'hi ha alguna, però molt poquetes, perquè gent més d'aquí, i per febrer ja començàvem en el mercat alemany, ja cada setmana tenim, no ho sé, 3 visites, 4, i després ja cada dia, i cada dia 2 i 3 autocars, i qualque dia 4, depèn, però bueno, sí que ve bastanta gent. Jo crec que el que més ets agrada, és a dir, aquí ets agrada perquè fan un pot de tot amb un temps limitat, no? Perquè veiem la bodega, tastant vi, veiem el jardí, veiem la col·lecció, però el que més ets agrada és, jo crec que és estrata, que fem una cosa molt personal, molt... coneixen un poc el que és la Mallorca autèntica, que nosaltres intentem, en les històries que t'hi contem, que coneguin el que és Mallorca, no, Vull dir que és una visita molt propera, no? Que, ells diuen que estan com en família. Tenim un llibre de firmes i, bueno, ara està acabat fa estona, per si llegeixis un poc el que veus és això. Que te diuen molts, diuen, és quan tenim una segona família a Mallorca. I això te fa molta il·lusió perquè veus que la teva feina realment t'agrada i, mira, estan, per aquesta part estan molt contents.
Soy noruega, però llevo muchísimos años aquí en Mallorca. Y he tenido el placer visitar esta bodega de Rau Marià, aquí en Santa María, muchísimas veces, porque he sido guía turística y he traído mucha gente aquí. Y como puedes entender, que es impresionante este sitio y la gente que trabaja aquí, los dueños, Tony, son muy amables y saben tratar al cliente. Y nos enseñan la bodega. Es una bodega pequeña, como sabes, y también nos enseñan el jardín. Tienen un jardín precioso, como puedes ver aquí, con almendros, olivos, algarobos, muchas plantas, hierbas, todo, todo. Y, como no, también visitamos este museo que tienen. Dos edificios grandes con cosas antiguas y nos explican todo y anécdotas. Y, pues muy bien. Y al final, una cata. Una cata debajo de esta pérgola y hay comida y la gente, bueno, están muy contentos.
Què suposa per Antoni que Bodega Remanyà llueixi el distintiu emblemàtic?
Sempre que hi ha un reconeixement, nosaltres, bueno, sempre estàs content que se valori la feina. Igual que quan ve un client i te diu que el producte li agrada, o, això sempre estàs content. També té la part, no t'ho vull dir negativa, però que passa de formar part d'un petit sector quasi, jo diria, en perill d'extinció, que és un dels problemes també, que de cada dia queden menys. Nosaltres, clar, no estem dins el segell emblemàtic del producte que fem, però la gran majoria serà pel tipus de negoci que tenen, negocis centenaris que duen molt d'anys, i és molt trist cada vegada que veus un negoci d'aquests tanca, vull dir, i això per desgràcia ho vas veient sovint.
Com veu ell mateix el present i el futur del petit comerç a les illes?
Jo crec que la part que potser fa tancar aquest negoci, jo crec que és la pressió fiscal i burocràtica en el final, sobretot la pressió administrativa, que se fa difícil el tema d'un excés de burocràcia en tot, d'inspeccions, de controls excessius, i si això s'ajunta amb una davallada de les ventes, de vegades fa difícil. Jo crec que molta gent està muntant els negocis perquè realment li agrada el que fa i perquè ho tenen muntat, perquè realment, si véssim, molt petit el sou que s'endú el propietari d'un negoci d'aquests és molt petit, i potser no val molt de pena, però ho fas perquè t'agrada. Realment, és el que té, quan fas una feina així, t'ha d'agradar molt, perquè no mires mai el rellotge, comences de matí i acabes quan decideixes acabar, perquè la feina no l'acabes mai.
Per tancar el reportatge, Antoni aboca situacions anecdòtiques que hem, és clar, d'escoltar.
Això me'l va passar fa uns anys, va ser graciós, perquè era una empresa petita, turística, que mos va contactar perquè tenien un grup i me va començar a demanar coses un poc especials, no? Vull una taula llarga, després vull una taula a l'enrevés, però només que la gent miri cap a la taula llarga, vull una marca concreta d'aigua en gas, i hi havia moltes exigències, no? I jo deia, man, que passa aquí. I m'ho va dir, no, és que no t'ho puc dir, perquè és una persona molt important, i bueno, al final m'ho diu, t'ho diré, perquè si no, tanmateix la liarem. I resulta que era un president d'un país que llavors hi havia un pot de conflicte, i que venia com a... no venia d'amagar, però sí, mig... extraoficialment, i que no volia molt que se sabés, i clar, jo no m'ho vaig creure, m'ho va contar, bueno, no m'ho vaig acabar de creure, i se va enfadar aquesta persona, va enfadar un poc en jo per telèfon, i la veritat és que no ho tenien clar, que fos bona que fos aquesta persona, i sí, quan va arribar mos van sorprendre, perquè era el president, amb tot l'equip de seguretat, amb
el president europeu,
sí, sí, mos va demanar. Bé, va anar molt bé la visita, perquè va ser molt... En el principi estaven un poc distants, ells, perquè nosaltres també, quan veus tanta seguretat i tant... El que passa que després va ser molt... Vull dir, en els 20 minuts ja ens vam fer molt, va ser molt agradable, i ens vam acabar fent fotos, perquè ens vam demanar una foto amb nosaltres, i nosaltres vam aprofitar el gran dia, m'agradaria també tenir una foto amb tots vosaltres, i ens vam dir sí, però, per favor...
No les publiqueu.
No les publiqueu, perquè, bé, no sé, les circumstàncies, i vam dir, no, cap problema. No. Perquè això ens passa molt, dir, que ve gent, que a vegades, aquí al final, com que ve molta gent, que arrenguen gent així coneguda, actors, tot tipus de...
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és informació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Les faixes tenen el seu rol ben definit i ajustat. També els retrats que fa en Joan Maura de cada emblemàtic. En aquest cas, és clar, el de Fajas Reina.
Les botigues de roba femenina amb tradició històrica són petits santuaris de la memòria quotidiana. Entre penjarrobes i provadors s'ha teixit durant dècades una relació íntima amb generacions de dones que han confiat en aquests espais per vestir-se i, sense adonar-se'n, també per afirmar-se. En aquestes botigues el temps no es mesura per temporades, sinó per històries. Cada peça du al darrere un saber acumulat, la mirada experta que sap aconsellar sense imposar, la mà que reconeix un bon teixit, la paraula justa que tranquil·litza abans d'una ocasió important. No venen només roba, ofereixen seguretat, cura i complicitat. Són comerços on la tradició no significa immobilitat, sinó coherència. Han sabut adaptar-se sense perdre l'essència, mantenint un tracte humà que avui resulta gairebé excepcional. Enfront de la certa uniformitat de les grans cadenes, aquestes botigues recorden que vestir pot ser un acte personal, gairebé artesanal, on cada cos i cada moment importen. Quan ens endinsam en un espai com aquest, un no entra només a comprar, sinó a formar part d'una continuïtat. Perquè aquestes botigues, amb la seva història i la seva constància, ens ensenyen que l'elegància més duradora no consisteix a seguir una moda, sinó a respectar la identitat, el temps i l'experiència compartida. Llocs com a Fajas Reina de Palma mantenen aquesta identitat i abracen amb calidesa i afecte totes aquelles persones que cerquen recolliment, comprensió i una peça de roba.
When I'm looking the world over, looking far off and the east, and I see my baby coming.
La història de Fajas Reina va començar el 1941, un any marcat per la intensificació de la Segona Guerra Mundial, destacant l'atac a Pearl Harbor el 7 de desembre, cosa que va provocar l'entrada dels Estats Units en el conflicte i la invasió alemanya de la Unió Soviètica, mitjançant una operació anomenada Barba Rossa. A Espanya va tenir lloc, sota el franquisme, la crisi de maig, l'entrada de voluntaris a la Divisió Blava per lluitar amb Alemanya i la creació de la Renfe, de trista actualitat els darrers dies. Tot això passava mentre les portes de Fajas Reina s'obrien a la ciutat de Palma, gràcies a la determinació del matrimoni que formaven Josep Masdeu i Pilar Pedregosa. Avui el testimoni generacional és de les germanes Maria Dalmà i Neus, membres d'una tercera generació que respecta no sols l'essència laboral i emocional dels avantpassats, sinó que, a més, ofereixen una emoció sincera i inoblidable a totes les persones que decideixen acostar-se a la botiga.
de que tenia 16 anys per mi venc per aquí.
Sí?
Sí, vaig conèixer els senyor avis d'ells, aquí don Josep, que era comandant de tothom, i feia tot. Prenia mides, els assetjava, els deia, estiri per aquí, estiri per allà.
Sí, en definitiva, és vostè clienta de tota la vida.
De tota la vida, ma mare també. I ma mare, que va estar operada fa, espera't, 70 anys de càncer de pit, li feien rellenos d'espuma aquí, totes aquestes coses. No hi havia totes aquestes coses. Clar. Jo sí, molta campanya de fer totes aquestes coses.
Sí, fa molt bé. I la darrera, vostè és clienta del petit comerç en general?
Sí, sí. Si conec la gent, sí. O sigui, dels antics, sí, m'agrada. I, a més, me sap molt de greu de que els atac. L'altre dia els vaig dir que tancau a elles. I...
Afortunadament no, eh?
No, afortunadament no.
La història de Fajas Reina és tan llarga i densa que moltes són les clientes que, com na Magdalena, qui acabam d'escoltar, tenen relació de tota la vida amb el negoci ubicat al centre de Palma. Avui són Maria del Mar i Neus Masdeu qui duen, com a tercera generació, les regnes de l'establiment, en succeir els seus pares i els padrins, els fundadors. Elles mateixes, com a germanes benvingudes, atenen la clientela des de fa ja una bona pila d'anys.
De sempre mos duim 9 anys, perquè jo som molt més gran que ella, però és que sempre mos en duim molt bé. I en sa gran també, sa gran va fer uns anys feina amb nosaltres, però després va decidir deixar-ho. I nosaltres dues és que no mos hem variat mai. I que ha d'una sense rols, xerrar.
Sí, els rols ni siquiera els hem hagut de xerrar, perquè com que des de ben petitones estàvem a la tenda, doncs cada una va anar agafant el que li agradava més, el que se li donava més bé, i sense xerrar-ho cada una va anar agafant el seu rol.
Ha quedat establert així.
Sí. Sí.
I què és allò que us agrada més a cadascú, ara que ho dèieu?
Bueno, la venda de cara al públic mos agrada a les dues, perquè a les dues mos agrada estar tot. El que passa que la part de números, comptabilitat, li agrada més a ella, i jo la part d'escaparates i decoració m'agrada més. Però, per exemple, fires i compres, tot ho fan juntes.
Bueno, anant a les dues, sí.
Tenim un grup perescut, però cadascuna dins el seu perfil, i el que li agrada a una no li agrada a l'altra, i no, és que no tinc mai cap problema. Mos complementam molt bé.
I és hora de comprar sí, gènere, també mos entenem la mar de bé. Ja ho sí. Mos miram, i ja sabem si mos agrada o no mos sí, agrada. Sí,
sí, sí. Sí, sí. Com a bones sí. Germanes, i supos que com a tot matrimoni. Un dia molla un altre dia molla un altre, i ja està, sí. I així va rotllant.
I supos sí. Que els vostres pares, que em deies que per desgràcia ja no hi són, el fet que vosaltres, amb la vostra germana també, agaféssiu el relleu, per ells devia ser...
A més, era el que ells somiaven, perquè cada una va tirar un poc cap a el que li agradava, d'ací de jove... I al final han caigut aquí, perquè és que és el que diu la meva germana, sortíem d'escola, veníem aquí, anàvem al taller, o sigui, estàvem tot el dia dins el negoci, i al final mos ha tirat. El negoci ha posat...
Varen provar altres coses de jovenetes,
però el negoci al final mos ha tirat.
Mos va reafirmar que era el nostre, això.
Quins són els productes amb més sortida de Fajas Reina? I de la clientela, què ens en compten les dues germanes?
Sostens i braguetes de tot, per totes les talles. Estem especialitzats ara molt en novia, en roba interior, pues, a vegades per segon quin vestit més complicats per un event determinat, però després, pues, dia a dia, que hi ha molta gent que se pensa pues, que... arriben a casa i mos venen i mos diuen vull un sostens perquè és que quan arriba a casa meva el primer que faig és llevar-me-los. Pues això és perquè no dus un sostens quan toca.
Nosaltres,
claro, però pots anar a la mar de còmode duguent sostens tot el dia, el que has de dur adequats per tu, i això és el nostre fort, que mos especialitzem i sabem a cadascú el que li pot sentar millor.
Tenim producte per pròtesi de mama, postoperat per quirúrgic, tant sigui per liposucció, per reconstrucció, per l'infedema, o sigui, estem especialitzats en tot el que sigui el món de la dona, sigui d'exterior, d'interior, exterior, me refereix de banyo, complements, interior, de lanceria, de roba, de novies, de maternal, deportiu, o sigui, tot el que sigui el món de la dona... Pues estava especialitzada en això.
Treballem amb la Seguretat Social perquè la Seguretat Social els hi subvenciona les pròtesis, les persones no ho han de abonar. Nosaltres treballem amb la Seguretat Social, els hi facilitam que la persona que necessita una pròtesi, un sostens per l'infedema, que són problemes que van sortint després a vegades, pues ells no han de abonar res i nosaltres som els que ens encarreguem De moure tot, es fa peleo, sí, de tramitar-ho tot.
Tenir psicologia, has de tenir un poc de psicologia, perquè cada client és un món, i hi ha gent que és més oberta, hi ha gent que és molt receptiva, i hi ha gent que no, que és més tímida o que encara no, i pues, has d'anar molt alerta, perquè és una part molt sensible, i més, pues, lo que deim, això, vulguis o no, s'adona, pues, quan sabeu d'aquesta manera, hi ha persones que no ho accepten tan ràpidament, i l'acompanyament que tenen, pues, a vegades hi ha gent que vol ajudar i no pot, o sigui, has de tenir un poc de psicologia i un poc de tacte, que jo crec que això és lo mínim.
Com que nosaltres ho veiem cada dia, ho tocam molt, per nosaltres és, res, és una cosa normal i pots entendre el que diu la meva germana. A vegades ve qualcú que és incapaç de mirar-se en el mirall, que els hi costa, i pues anar
on tant. Psicòlogues, fins cert punt.
Bueno, sí, però és que és algo que te surt, que és que te posen el puesto d'aquella persona i ho entens.
La jove ve amb sa mare, sa gran majoria, sa realitat.
O perquè els hi han recomanat,
i jove té manovies, o totes joves que quan tenen que venir la seva primera roba interior, pues venen aquí assessorades prop a sa mare. I després, de mitja per amunt. Realment gent...
És que tenim tot tipus de públic. Per a lo que diu la meva germana, ses al·lotes més jovenetes... és perquè els hi han recomanat, i moltes després mos diuen: ai, és que jo me pensava que jo tenia cosa per senyora més gran, això, perquè com que m'havia dit la meva predina, mo mare, vos coneixien, pues pensaven, i després quan venen, veuen que no, que és una tenda, però com que els hi han recomanat les seves predines o les seves mares, a lo millor ho relacionen i diuen: no, això just és per gent gran, i després se'n donen compte que no.
El que sí que mos trobem és que quan venen, la diferència que troben de l'assessorament, perquè molt moltíssima de gent jove no està acostumada. Antigament s'anaven a comprar una camisa i tenien el sastre que li prenia la mida, i era lo normal, la gent ho normalitzava. Avui en dia anar a un comerç que t'atenguin, que siguis una persona i t'entenguin i t'assessorin, per nosaltres és una sort, però per desgràcia, i aquesta gent jove quan ve se sorprèn. La mateixa vegada, segon quins estrangers que venen de fora, que també mos ho diuen, que no estan acostumats, inclús, o sigui, a fora deu ser una cosa que ja se deu haver perdut, i és una pena. És com si vas a cercar un pern i te'n vas a l'heroi i que trobis un puesto especialitzat que te sàpiguen explicar el que necessites. Pues això és una pena que se vagi perdiguent, i nosaltres, gràcies a Déu, seguim amb allò, perquè com que ja tenim nosaltres les eines de lo que mos varen ensenyar antigament, pues allà estan per ajudar el que puguem. A nosaltres sempre mos varen dir: lo que no heu de fer mai és enganar el client per voler vendre. O sigui, val més perdre una venda, però el que tu li assessoris, que li assessoris bé, que aquella persona... Després, una altra cosa és que a aquella persona li agradi o no li agradi, o que tu assessoris i aquella persona no vulgui escoltar per lo que sigui, perquè dugui una idea ja ficada dins del cervell. Però que no enganis mai. En el client no se l'han d'enganar mai. I això és una cosa que ens han ensenyat sempre, i és el que sempre hem mantingut. Val més perdre aquell dia una venda, però realment aquella persona sap que se pot confiar, que no li vols vendre per vendre, que no és la nostra idea.
Realment, nosaltres les dues xerram en anglès i entenem algo de l'aman, però realment en anglès t'entens. En anglès, i qui més qui menys, avui en dia ja el controlen un poc.
No, i els estrangers que venen aquí, la gran majoria, sobretot els residents, xerren espanyol o intenten xerrar espanyol.
Sí, segon quins.
Bueno, n'hi ha segon quins que no, perquè és vera que tenim qualque client que fa 30 anys que viuen aquí i encara te xerren en anglès, perquè evidentment jo s'han relacionat amb anglesos, però després n'hi ha sobretot les generacions noves que venen aquí, que sí que és vera que veig com un canvi que intenten xerrar, almenys espanyol. Qualcun te diu que algo en mallorquí, però almenys espanyol ho intenten. I això també és d'agrair, perquè ja que estan aquí, pues, almenys que s'intentin integrar un poc.
Però bueno, com que són coses més delicades... Sí, són coses més delicades. És que això sí que sempre he procurat tenir molt...
També us han dit que nosaltres, clar, nosaltres treballem en molt de sa dona i es món interior, i igual vendrà una persona, però després no voldrà que sàpiguen, no perquè no hagi volgut venir aquí, però sinó el tipus de producte que se n'han duit. I nosaltres això també mos ho han inculcat de sempre. Lo que qui ve aquí i lo que compra aquí queda aquí de dins, dins nosaltres. I, claro, hi ha coses i situacions que mos han passat aquí que tampoc les poden comentar, perquè igual que algú pot sentir, se pot sentir al·ludit. Però, claro, anècdotes un poc especials mos n'han passades.
Moltes, sí. Moltíssimes, sí. Sí. Però és algo que també mos han inculcat els nostres pares, sempre mos ho varen inculcar, el que deia la meva germana, el que passa aquí o el que compra qualcú, el que demana qualcú, és algo molt íntim, per el que deim. Nosaltres mos dedicam en el món de la roba interior,
i és més delicat. Per això, segons quines coses no se poden...
És a dir, igual que es diu, allò que passa a Las Vegas queda a Las Vegas, sí. El que es compra...
Faja reina passa que de faja reina. No, hi ha coses que no se poden contar. No surt de nosaltres dues, realment no surt de nosaltres dues, perquè ni a les nostres parelles. Hi ha coses que no les contem. Mos ho varen dir i mos ho varen sellar un ferro, que a nostre.
Sí.
Anem ara als orígens i el nom del negoci. Na Neus i na Maria Dalmà ens en donen els detalls.
Els nostres avis varen obrir dia 15 de novembre de l'any 1941. Enguany farem 85 anys. Ells varen decidir, eren de Catalunya i no sabien si venir aquí a Mallorca a muntar la tenda o anar-se'n a Canaris. I els hi varen dir que aquí a Mallorca no hi havia cap corseteria i que, pues, que estaria bé. I varen decidir venir-se aquí, però no s'haguessin pogut anar a Canaris. Varen decidir venir aquí.
En tot cas, era qüestió d'illes, eh?
Sí, sí, les illes li estiraven. Sí, volien algo que tinguessin la mà de vora.
D'on ve el nom de Fajas Reina?
Pues ara me ferro, i no sé per què.
Pues van demanar molt, però no, les faixes, supos que perquè era el que més s'aduia, era el boom, però no mos ho varen contar mai els nostres avis. I a mon pare, que qualque vegada li havien demanat a qualque entrevista, tampoc no ho va saber, va dir, pues perquè els hi va agradar aquest nom, però no teniu, no un motiu en concret. Degueren anar pensant i els hi va agradar, però no per res en concret.
I és vera que a vegades havien pensat si canviàvem el nom o no, per mort de lo de les fàcies que feien tic, que hi havia aquest tipus de públic jove, que a vegades dèiem aquest nom, això és com de ses abueles, i tenen que tenir roba molt antiga. Però mos ho hem plantejat i tot té lo bo i lo dolent. Per exemple, d'aquesta manera moltíssima de gent mos coneix. I després, no sé, després realment també va haver una part sentimental, que quan varen morir mon pare i mon mare varen dir... Sobretot mon pare, sí. Que enviar, però és que com que ara ja los llevam, no? I mira, se mos va ajuntar les dues coses. I ja continuam en son nom per lo bo o per lo dolent.
Ja ha quedat clar que no és només producte antic, sinó producte modern i actualitzat.
Actual. Això sí que s'ha d'actualitzar.
De la mateixa manera que les fàcies han evolucionat i no té res que veure amb les licres d'antigament, segueixen existint les fàcies, perquè és una necessitat del cos de la dona per poder lluir, doncs nosaltres exactament igual, seguim en la corseteria de tota la vida, introduint novetat, però evidentment actualitzades, perquè el que fem és que ara anem de fires, revistes de moda, o sigui, estan tot el dia al tanto de les novetats i tot, perquè no mos queda d'altra part que mos agrada. El nostre negoci mos agrada i per això, quan una cosa t'agrada, ho fas amb gust.
Vinculades, com dèiem, des de fa temps al negoci familiar, totes dues són les persones idònies per parlar-nos ara de l'evolució que ha tingut l'establiment i, de passada, la mateixa Palma.
Jo crec que es tracta era exactament igual. L'únic que ha diferit és que antigament tot se tenia que fer mida i avui en dia pues, ja hi ha molta cosa fabricada i s'adapta, però realment ha estat l'únic. I després que m'ha anat introduint coses, perquè antigament just eren corseteria i crec que també venien...
Feien camisons, feien coses a mida, lo que
però
avui en dia...
banyo i això no tenien res.
Coses de banyadors, vestits, tot això no ho tocaven i, bueno, pues has d'anar evolucionant i te vas adaptant en els temps.
Mm-hmm, clar. I entenc, per tant, que pel producte que teniu és bàsicament el 100% públic femení, no?, la clientela vostra.
Sí. Bueno, no, homes també venen. El que passa que no tenim articles, no se faixes, no tenim articles per homo. Treballant jo pel món de la dona és que mos falta espai. Hi ha tanta cosa per una dona que mos falta espai. Varen començar just enfront, aquí mateix on estan, però just enfront, i després varen estar en el terreno, també, que varen muntar una sucursal, després varen obrir una sucursal per Bonaire, i després aquí, que però aquesta l'hem mantinguda fa molt d'anys.
Pues a lo millor fa 76 o 79 anys que estem en aquest local. Mm-hmm.
Sí, ja són anys, eh?
Sí.
Clar que sí. Per tant, clar, encara falta, però a part d'emblemàtics, no sé si un dels reptes pot ser, si us ho plantegeu, arribar a ser centenaris el dia de demà.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Sí, sí.
La paraula centenari.
Sí, volen ser centenaris, nosaltres mos agradaria arribar-hi i en projecte està, nosaltres il·lusió la tenim i després jo, la meva edat, la meva germana és molt més jove que jo, hi arribarà. Jo...
En que mos haguem de jubilar, estarem aquí.
I vosaltres, sí. Que passat de la vostra joventut, podeu veure si a Palma ha experimentat canvis com a ciutat aquí en la vostra barriada, aquí al centre. No sé si us agradarà més la Palma d'abans, la Palma d'ara, amb què ha canviat per bé o per mal.
A mi personalment supos que és un signe de sedant, no? Hi ha coses d'avui en dia que m'agraden, però n'hi ha moltes que les enyor. Ara, per exemple, me sap molt de greu aquests comerços quan tanquen i que tots siguin franquicis, perquè troc que te'n vas i totes les ciutats són exactament el mateix, perquè cerquis el que cerquis, tots són grans superfícies i franquicis, o sigui, això a mi personalment me sap greu. I
el tipus de públic també, la gent ha canviat, perquè avui en dia hi ha moltíssims estrangers, molta gent d'aquí que vivia en el centre de Palma se n'ha anat a viure fora. Els comerços són clients que vulguis que no perdes dia a dia. Lo millor la gent diu, bueno, pues avui m'aniré a Palma a fer les compres. Però ja no és el rodatge de la gent que veus que circula, gent d'aquí. I això sí que també se nota. Però, bueno, t'has d'anar adaptant i mos anem adaptant en els temps. A mi, per exemple, que s'hagi obert, que hi hagi tant de turisme, pues, me pareix bé, no és el nostre fort, el nostre públic, el públic local. Tenim estrangers, però que potser pues, són residents, turistes, entens, per supuesto, perquè estàs a dins Palma, però no és el nostre públic. Ara, a mi el que me fa pena és pues la gent de Palma o de ses afores, per el que comentaven, que molta de gent s'ha hagut d'anar a viure fora de Palma, pues això, vulguis que no, se perd. Ve gent que se'n va a unes grans superfícies o que se'n va per aquí, per ses afores, per Festival Park, pues tots aquests puestos, perquè diuen, ai, és que venir a Palma és molt difícil per aparcar, ho tenim molt malament per dur el cotxe, pues això són coses que no ajuden. I en aquest cas, pues això sí que no m'agrada el canvi. M'agradaria veure gent d'aquí. No just els turistes, sinó gent local, també.
Per haver superat obstacles i per la llarga trajectòria, Fajas Reina llueix amb orgull el segell emblemàtic.
Per nosaltres el distintiu emblemàtic, la veritat que el primer de tot ha estat un orgull, un agraïment, i després pues, que des del govern se'n donin compte, o des de l'Ajuntament se'n donin compte de que recolzin en els comerços de tota la vida, la lluita que tenen i que vulguis o no, al final fan ciutat, pues és d'agrair, la veritat. Estan molt contentes i molt orgulloses de pertànyer i molt d'any més que puguin seguir.
Un honor, després de tant d'anys, és un reconeixement de la trajectòria que varen tenir, els esforços que han fet les generacions per mantenir un petit comerç. Nosaltres estem molt contents.
De passada, en el reportatge ja hem escoltat algun passatge anecdòtic, però ara arriba, en concret, el moment específic de les anècdotes.
Per exemple, la primera vegada que varen muntar rebaixes, aquí la gent, hi va haver una que va dir que havia perdut ses...
Que havia perdut els nervis.
Els nervis. O sigui, de la nerviada que duia, va dir, he perdut els nervis cercant el gènere, perquè no s'havien posat mai rebaixes, i varen posar rebaixes, i diuen que va ser una locura.
Clar,
i després, quan hi havia lo del Wonderbra, quan va posar els bundes Wonderbra, nosaltres, antes d'obrir, tenien cua de gent esperant de fora en fila
per
comprar-se el Wonderbra, que va ser... Varen fer una campanya de màrqueting brutal. Mm. O sigui, pues, coses d'aquestes pues, que, clar, te fa gràcia. I el mateix, pues, ara en fa poc temps, quan varen fer lo dels vales també, pues, exactament el mateix. O sigui, no hi havia bregues aquí de dins, perquè hi havia els vales de bonos, tant del govern com de l'Ajuntament. Pues també no hi havia bregues aquí de dins, perquè nosaltres procuràvem tenir un ordre i anàvem molt bé en crono...
Teníem organitzat...
Però, bueno, hi havia nervis i gent que esperava antes d'obrir, eh? O sigui, sí.
A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio és memòria. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
I fins aquí l'edició d'aquesta setmana d'Emblemàtics, amb protagonisme i reconeixement per a Bodega Remanyà, de Santa Maria, i per a Fajas Reina, de Palma. Dos emblemàtics més a incorporar a la nostra àmplia família. Entre altres, tot un equip de professionals fa possible aquest espai setmanalment. Un equip encapçalat per en Joan Maura a les tasques de retrat, de producció i d'edició, i amb en Miqui Fiol a les vies del so. Us deixem per acabar amb la cançó titulada La Reina del Pop, de La Oreja de Van Gogh. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Tienes talento, cultura, manos bonitas, estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Firma aquí abajo y ve. Muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. Ves facturas de alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor.